Bon dia, el Penedès en xarxa. Comencem setmana i engeguem aquest dilluns 18 de novembre de 2024. Us acompanyem a partir d'ara i fins les 12. La nostra raó de ser, el nostre sentit és el Penedès, amb majúscules. I això donarà sentit a aquestes 3 hores de ràdio que farem plegats des de Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i són dies que costen de mena. Per pal·liar una mica aquesta sensació, nosaltres hi posem eines. Arrenquem els dilluns amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem què passarà aquesta setmana, dia a dia i municipi a municipi, per tenir les coses clares de principi. Una roda d'actualitat que finalitza pels vols de 9:45, quan tenim el primer flash informatiu del dia. Són 5 minuts per actualitzar-se, per saber com comença la setmana, l'Alt i el Baix Penedès, i tot seguit els esports del dilluns, que això vol dir molts resultats, marcadors i anàlisi dels partits del cap de setmana, sempre buscant la veu dels protagonistes. D'ençà d'Anna, de la tragèdia del País Valencià, tots estem molt sensibilitzats amb les emergències i l'Ajuntament d'Olèrdola porta tot un any treballant en la implantació i revisió del DuproCIM, un document únic de protecció civil pel municipi. Avui us expliquem en què consisteix aquesta tasca, tot parlant amb la Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient d'Olèrdola. Serà a les 10:06 a l'entrevista. A 10:45, 5 minuts per l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca, per saber com comença aquesta setmana i aquest dilluns. Després d'aquest segon flash informatiu, parlem de la recuperació de varietats autòctones amb Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, Eugeni Ordeig, fotògraf i aficionat al món del vi, que ha estat fent un treball d'investigació i de recuperació de varietats perdudes al voltant d'Osona, i Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi. Obrirem la tercera i última hora d'aquest matí de dilluns a les 11 i pocs minuts després del butlletí d'una mica de publicitat amb el parèntesi, amb el KitKat filosòfic de pensament d'anàlisi que ens porta el Pere Martí, professor de filosofia, amb el seu Feinejant amb la filosofia. A 11:45, últim flash informatiu del matí, abans d'escoltar ampliades moltes d'aquestes qüestions, els informatius del migdia. Seran 5 minuts d'actualitat en aquest últim flash informatiu de 11:45. I aquest dilluns acabem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com sé tu. Avui li proposem parlar de la frustració. És bo evitar-la o al contrari, estem fent persones dèbils que no accepten un no i a la primera de canvi s'enfonsen. Ho abordem a la recta final d'aquest dilluns. Comencem a caminar a través d'aquest dilluns 18 de novembre amb la roda d'actualitat explicant com es presenta la setmana al Penedès. Una roda que obre Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, comentant que des d'avui fins divendres l'Escola de Música de Sant Sadurní celebra Santa Cecília, la patrona dels músics, amb diferents tallers, també concerts i propostes que podeu consultar ja a www.santsadurní.cat. I ja per avui a Avinyonet trobareu la deixaria mòbil fins la una del migdia a les Gunyoles i ja a Sant Sadurní la tercera cita del taller de cuina vegetariana que s'imparteix tots els dilluns d'aquest mes de novembre a les 6 de la tarda al centre Vilarnau. Avui cuinant croquetes d'arròs negre amb allioli i snacks de sobrassada vegana. També a les 6 i també a Sant Sadurní, però ja a l'índex, avui la pedagoga i escriptora Eva Bach encapçalarà una xerrada sobre comunicació afectiva i efectiva amb adolescents. Ja per demà, un quart de 10 del matí, arrenca el celler de la Fecina de Can Guineu de Sant Sadurní, una jornada especialitzada que analitzarà la situació actual del mosquit verd, un insecte que ha aparegut a la vinya penedesenca en els últims mesos i que representa un nou problema afegit. Les places són limitades i per assistir-hi us hi podeu inscriure a www.ruralcat.gencat.cat. També a Sant Sadurní, però ja demà a la tarda, a les 6, el centre Vilarnau acollirà un taller de còctels saludables en el marc de la Setmana del Consum Responsable d'Alcohol. Encara a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, i en el marc del cicle de salut femenina, hi haurà demà una jornada sobre menopausa i sexualitat amb Mireia Grossman, al casal d'entitats. I també a les 7, però ja a la llar de Sant Sadurní, organitzant una conferència sobre la icona o la llum del Tabor, objecte d'art o de culte, a càrrec de la iconògrafa Núria Beltran. Seguim dimecres a Sant Sadurní amb el taller per millorar la gestió per reduir despeses en les empreses a càrrec de Lourdes Pérez. Arrencarà 9:45 del matí, annexes, i tindrà divendres una segona sessió. Ja a la tarda, a 6:15, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà l'hora del conte de Planetes i Estrelles a càrrec de Susana Nebó i per un públic familiar amb infants a partir d'I3. Mentre que a les 6 de la tarda, al centre Vilarnau, s'impartirà un taller d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies. Saltem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní, com veieu, moltíssimes propostes a la capital del Cava, i és que la farmàcia Ana Ferrer dijous ha preparat una xerrada sobre l'artrosis i l'artritis a 10:45 del matí. Divendres a les 6 de la tarda, el centre Vilarnau de Sant Sadurní acollirà un conte coeducatiu que du per nom també Rosa i Blau i que s'emmarca en els actes previs al 25N. També a les 6, però ja a l'índex, els més joves es podran apuntar a un taller de creació amb pintures fluorescents i de llum de neó, que ja us podeu inscriure a www.sansadurní.cat. També a Sant Sadurní, però ja a les 7, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acull la projecció del vídeo Quan tanco els ulls recordo, a càrrec del grup de teatre Ona Villas. A Avinyonet del Penedès programen un taller sobre la diabetis amb la nutricionista Anna Ferrés a les 5 de la tarda al local social d'Avinyó Nou. Al Pla del Penedès i en el marc de la programació del 25N es programa un taller d'autodefensa feminista a les 6 de la tarda divendres a la Sala Nova del Centre Cívic, mentre que a Sant Llorenç a 6:15 de la tarda organitzen A un clic, prevenció de les violències masclistes digitals al Centre Cultural Joana Raspall. I moltíssimes propostes més que arribaran durant el cap de setmana, només destaquem una final, i és que diumenge a Sant Sadurní acollirà la segona trobada de gegants i capgrossos de Sant Sadurní, amb la plantada a les 10 del matí al carrer Raval i a les 12 a la Cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament. D'aquesta cita en parlarem més abastament divendres en l'Agenda al Detall.
Seguim descobrint com anirà la setmana altres municipis de l'Alt Penedès. Una tasca que va a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bon dia, Fanny.
Hola, bon dia, Sílvia. Bona setmana també. Doncs continuem aquest repàs, com bé comentes. Demà dimarts, a Santa Margarida i els Monjos, es realitzarà a la tarda, concretament a les 6 al Molí del Foix, un taller d'una samarreta vella faran una bossa. És a càrrec de la Fundació Resero i és una activitat per a tots els públics, tot i que cal inscripció prèvia trucant al 93 8 18 69 28. El dimecres continuem a Santa Margarida i els Monjos perquè a 4:45 al Parc de Cal Antic es crearà un mural dels drets dels infants amb motiu del Dia dels Drets de la Infància. És una activitat que es realitzarà a càrrec de l'Escola Municipal d'Arts L'Arsenal. També hi haurà una gimcama i és una activitat adreçada a infants de fins als 12 anys, acompanyats sempre per una persona adulta. Seguim perquè a les 6 de la tarda a la biblioteca, a Santa Margarida i els Monjos, es realitzarà un taller infantil de creació de manga a través de Gemma Foz, adreçat a infants a partir de tercer d'ESO. A Sant Cugat Sesgarrigues, a les 6 de la tarda, també el dimecres a la sala de plens, es llegirà el manifest del Dia de la Infància a càrrec del Consell d'Infants. I a Olèrdola, concretament al local 9 de Moja, hi haurà jornada de donació de sang de 5 a 9 del vespre. Passem ara al divendres, perquè a les cabanyes, a les 5 de la tarda, a la pista del local social, es realitzarà un taller gratuït de pancartes reivindicatives per al 25N. I a les 7 de la tarda, al conjunt arquitectònic de Sant Valentí, una xerrada col·loqui del cicle Mares, amb la primera trobada del cicle dedicat a la maternitat amb la psicòloga Anna Iniesta. A Sant Martí Sarroca, un altre taller, en aquest cas de defensa personal per a dones, a les 6 de la tarda, a l'antic ajuntament, dins dels actes del Dia Internacional contra la violència vers les dones. I a les 7 a la biblioteca s'inaugurarà l'exposició Ecos del cicle etern amb fotografies de Yaritza Trigo. A Sant Cugat Sesgarrigues, el divendres, també motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones, es realitzarà a les 6 de la tarda a la sala de lectura Antoni Margarit la lectura de contes que trenquen tabús vers la violència masclista i ens aporten espais de reflexió i visibilitat per donar eines de detecció i prevenir el maltractament i la violència a la infància. Aquest cap de setmana a Castellví de la Marca celebren la Festa Major de Sant Sadurní. El dissabte a les 11 al camp de futbol del Maset dels Cosins tindrà inici el primer concurs gastronòmic d'arrossos i la plantada de bèsties amb el drac de Castellví, de la Múnia i de Sant Marçal. A les 4 de la tarda al mateix camp de futbol hi haurà una gimcana ciclista per a petits i grans organitzada pel Club Ciclista La Marca i a les 6 del camp de futbol tindrà sortida a la Timbarada fins a la plaça Major on es realitzarà el correfoc de lluïment. El dissabte conclourà a Castellví amb l'obra de teatre a les 8, Casats per amor a la pasta, del grup de teatre local Loftu, a la sala de la Societat. El dissabte, a les cabanyes, de 4 a 7 de la tarda, al gimnàs del local social, amb motiu del 25N, hi haurà tallers de defensa personal i de creació de rap. També hi haurà berenar per a totes les assistents i cal inscripció prèvia a través de l'enllaç que es pot trobar a la web lescabanyes.cat. Continuem el dissabte perquè a Torrelles de Foix, a partir d'un 5:45, tindrà sortida de la plaça del Casal la cursa fosca, una cursa de muntanya seminocturna amb 3 recorreguts, caminada, cursa i trail per tots els nivells que transcorren íntegrament en el municipi de Torrelles de Foix. A Olèrdola, la Coral Polifònica de Vilafranca oferirà un concert al local 9 de Moja a partir de les 7 de la tarda i acabem el dissabte a Sant Martí Sarroca i el concert solidari contra el càncer a càrrec de la Coral Laroc a les 8 al centre. El preu de l'entrada serà de 5 euros, que es destinarà íntegrament als projectes de l'Associació contra el Càncer. I el diumenge continuem a Sant Martí Sarroca perquè a les 9 del matí tindrà inici la caminada del Martinet a la Pineda, a Torrelles de Foix. El punt de trobada és al Parc de la Pau i mitja hora més tard, a 9:45 al centre, es realitzarà una botifarrada i la segona trobada de plaques de cava. Una altra caminada, en aquest cas, per la gent gran de... Per la gent gran es realitzarà per Pontons i Font-rubí i tindrà sortida a les 9 del restaurant El Xamós de Pontons i cal inscripció prèvia als ajuntaments tant de Pontons com de Font-rubí. A Castellví segueixen amb la Festa Major de Sant Sadurní amb un esmorzar de botifarra amb seques i cansalada a partir de 9:45 a la sala de la Societat. A Santa Margarida i els Monjos hi haurà visita guiada al castell de Penyafort a 11:15 i a les 12 i una visita familiar i taller de manualitats. A Olèrdola, dues activitats també programades pel diumenge. La primera, una visita gratuïta comentada per les barraques de pedra seca amb sortida del pàrquing de la Muntanyeta a les 10 i una jornada festiva explorant el Porta a Porta a Del Mar de 10 a 1. I acabem el diumenge amb una passejada guiada per la història de Sant Cugat Sesgarrigues amb sortida a les 12 del Forn Exposició Rural.
Tot seguit des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui es podrà donar sang de 5 a 9 de la tarda a la Casa de Cultura. Continuem amb més cosetes, i és que demà, de 5 a 7 a la Casa de Cultura, hi haurà assessoraments acadèmics i laborals de l'Oficina Jove Baix Penedès. I aquest dissabte es farà la primera Fira de Nadal del Papiolet, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. I el diumenge, sortint a les 8 del matí del bosc de Can Pau, es farà una ruta per conèixer la Pedra Seca. L'esmorzar és gratuït, en acabar la caminada i cal inscriure's abans d'aquest dijous a cultura@stj@santjaumedelsdomenys.cat o presencialment al punt TIC a la Casa de Cultura o trucant al 977 67 85 29. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que dijous a 9:15 del matí sortiran del consultori per caminar per fer salut. A les 8 de la tarda a la comparativa, a la sala del cinema, hi haurà documental i col·loqui amb les 6 cares nord-clàssiques dels Alps, amb Joan Soler. Pel que fa divendres, a 6:45, al Centre Activitat per a Joves, In Vino Veritas, taller de còmic per a joves, amb Maria Molina. I a 8:45 de la nit a l'església, concert per Santa Cecília, patrona de la música, a càrrec del cor Itzi de Llorenç i el cor Solella de l'Aver Subirats. Pel que fa dissabte, a les 7, al Centre Pel·lícula Documental, Agace tu voluntat. I el diumenge, a les 12, a la comparativa, presentació del conte Et fas gran, banyeta. A les 6, al Centre Matinals Infantils. I a les 7, a la comparativa, ball del diumenge amb el grup Almas Gemeles. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que aquest dissabte faran de 10 a 12 un taller no mix de defensa personal per a totes les edats. Diumenge, excursió ruta banyarenca. Sortiran a 8:45 de la plaça de l'Ajuntament i en acabar a la plaça del Centre Cívic de Banyeres hi haurà pica-pica i fidaua. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que aquest dimecres a 6:15 de la tarda a la Casa de Cultura de l'Arbós hi haurà xerrada sobre la prevenció de violències masclistes destinades a famílies adolescents. I el dimecres a 6:15 de la tarda hi haurà la sessió informativa jurídica procediments en l'àmbit del dret penal i de família en el marc de les violències masclistes. Serà càrrec de l'Anna Pagan, jurista del Servei d'Intervenció Especialitzada del Garraf Penedès. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dissabte hi haurà música als balcons a 6:15 de la tarda a la plaça Major i està organitzat per l'ATSO. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que avui a les 10 del matí el CMC es presentarà la campanya Posiciona't, campanya comercial contra la violència de gènere. Pel que fa divendres, a les 8 de la tarda, a la biblioteca hi haurà Club Cinema Pop amb la pel·lícula Plàcido, de Luis Berlanga. El divendres també, a 6:15 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, a la plaça de l'Església, hi haurà una xerrada amb com afecten les emocions al nostre cos. I el diumenge, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, cicle Gaudí, amb la pel·lícula La Casa en Flames. Marxem ara cap a Bonastre ràpidament perquè el dissabte a les 11 hi haurà taller de cuina amb Thermomix a la sala Arnau Estela. I pel que fa a diumenge, a 9:15 des de la Societat, faran una actuació de reconstrucció d'una barraca de pedra seca al Camí de les Solanes. I a les 12, a la plaça Major, es farà el 25è Dia Mundial contra la Violència de Gènere amb taller de personalització de Tote Bags, la lectura del manifest i, a continuació, vermut musical. Marxem ara cap al Vendrell, ja que avui a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa hi haurà Biblioteca Sandeo In Vino Veritas amb la creació de manga i còmic i ús de tecnologies digitals a càrrec de la dibuixant de còmica Gemma Foz. També avui a 7:15 de la tarda al Centre Cívic, l'estació, hi haurà la conferència del centenari del tancament de la duana marítima de Sant Salvador del Vendrell a càrrec de l'historiador Joan Maria Colet. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, ja que avui fins la 1 es farà la jornada Dona i Empresa. Dona temps productiu al Centre Cívic Cinema Iris. I el divendres, de 10 a 12, al Mercadal Setmanal de Segur de Calafell, davant de l'entrada al port, estarà el despatx itinerant de l'alcalde. I pel que fa a Cunit, acabem amb una recomanació, i és que aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mar de Mata hi haurà l'activitat Pintura i Vi a càrrec de Mart, una activitat per adults emmarcada dins del projecte Biblioteca Sandeo 2024. Es tracta d'una activitat creativa amb els tanins del vi i degustació de vins d'un celler de proximitat, amenitzat amb música en directe. Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977 67 48 84.
4 minuts i arribarem a 9:45. Ara des de Ràdio Vilafranca us expliquem com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb aquest dilluns amb un acte que ja s'ha iniciat fa uns minuts, a les 9 del matí concretament, i es tracta d'una jornada informativa per parlar de la gestió dels residus en l'àmbit de les empreses. El regidor de Promoció Econòmica, Miquel Midaldea, assisteix doncs a aquesta jornada sobre novetats de la gestió de residus per les empreses de indústria, comerç, hostaleria, que està organitzada pel Servei de Promoció Econòmica i per la Mancomunitat Penedès Garraf, una jornada que s'està celebrant, com dèiem, des de les 9 d'aquest matí al Centre Àgora de Vilafranca. Hi haurà també aquesta setmana ple municipal a l'Ajuntament, demà dimarts, ple en caràcter ordinari, en aquest cas, doncs, per tant, atents a les qüestions que es puguin debatre a nivell polític local a Vilafranca en aquesta sessió plenària. Però, de fet, el dimarts començarà ja al matí amb una activitat adreçada als joves, en la que hi participaran al voltant d'uns 400 joves de diferents instituts de Vilafranca, que tindrà lloc a l'Auditori Municipal i que porta per títol Canvi de Marxa. És una activitat impulsada per la Fundació Mutual de Conductors i pel Servei de Policia Local de Vilafranca, a més del Servei de Joventut, que serveix per conscienciar els joves per la prevenció dels accidents de trànsit i fomentar conductes responsables al volant. Això serà demà a 11:15 del matí i una estona més tard, a les 11, està previst que ens donguin detalls als periodistes en el transcurs d'una roda de premsa sobre el que ens depara la campanya de Nadal a Vilafranca del Penedès. Aquest any li posen per títol El millor regal ets tu, i des de la Regidoria de Comerç i també des de l'Associació Vilafranca Activa oferiran aquesta roda de premsa per presentar doncs les activitats de caire comercial i cultural que tindran lloc durant aquestes festes de Nadal a Vilafranca del Penedès. També hem de parlar de més activitat prevista aquesta setmana per part de l'Ajuntament de Vilafranca. Hi haurà el divendres, dia 22 de novembre, un acte que es recupera, que feia anys que no es duia a terme, com és el lliurament de la Medalla de la Vila i reconeixement, en aquest cas, in memoriam a regidors difunts des de l'any 1979 a l'actualitat al Consistori Vilafranquí. En aquest cas serà un acte públic també que tindrà lloc a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa aquest divendres que ve a les 6 de la tarda i en aquest cas cal recordar que la Medalla de la Vila es donarà aquest any al nedador Toni Ponce i a la colla castellera dels Xicots de Vilafranca. A més, com dèiem, d'aquest reconeixement i memòria amb els regidors i regidores difunts des de l'any 1979 a l'Ajuntament vilafranquí. Això serà el divendres, com dèiem, però abans, per exemple, hem de dir-vos que aquest dimecres a Vilafranca es fa un acte a motiu del 30è aniversari de la cooperativa Nou Verd, en aquest cas una cooperativa que forma part del grup Entrem, de fet la més antiga d'aquest grup, i que ho celebra amb un acte públic a l'Auditori de Vilafranca en el que es parlarà del naixement de la cooperativa per part del que en aquell moment era alcalde de Vilafranca, Joan Aguado, i després hi haurà una taula rodona per parlar dels orígens i el present de Nou Verd i el futur també de la conjunt de cooperatives que forma part d'Entrem. Això, com dèiem, serà aquest dimecres a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal de Vilafranca. I més activitat prevista pel cap de setmana, especialment destacar que ens acostem a la data del 25 de novembre, del 25ena, i a l'entorn justament d'aquesta commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones, a Vilafranca ja fa uns dies que s'estan duent a terme activitats i n'hi ha una de prou interessant que tindrà lloc aquest proper dissabte a la Nau, a l'Espai Jove a la Nau, a la zona del barri de l'Espirall, a Vilafranca. En aquest cas, una xerrada, què és la depressió estètica i per què tenim vergonya corporal, que anirà a càrrec de Júlia Barceló, que parlarà justament d'aquesta temàtica a l'entorn doncs, del 25N. I finalment dir-vos, per exemple, que aquest diumenge el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf organitza la 8ª edició de la Caminada Solidària i Saludable, que aquest any va per les malalties respiratòries en el marc de la Marató de TV3. La caminada començarà a les 10 del matí d'aquest diumenge a l'espai exterior de l'entrada principal de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Us deixem amb el flaix informatiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15 i comencem aquest flash informatiu del Penedès en xarxa explicant-vos que el servei ferroviari en dies feiners entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca recupera a partir d'avui. Derivat de la reprogramació dels treballs per part d'ADIF, el restabliment del servei ferroviari de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca, en dies feiners que havia d'iniciar-se l'11 de novembre, es va ajornar a aquest dilluns 18 de novembre. El servei estava suspès per les obres que DIF executa per implementar l'ample estàndard del corredor mediterrani des del passat mes d'abril. Paral·lelament, i també en relació amb aquestes obres, la circulació ferroviària està interrompuda entre aquestes dues estacions de la línia R4 de Rodalies aquest cap de setmana i els següents, el 30 de novembre i 1 de desembre. Seguim explicant-vos que l'Ajuntament de l'Arboç denuncia actes de sabotatge per impedir el servei mínim de recollida de residus. S'emprendrà totes les accions legals que permeti la llei contra els responsables d'aquests actes que han impedit la realització del servei. L'Ajuntament de l'Arboç ha denunciat públicament aquests actes vandàlics ocorreguts la setmana passada contra els vehicles de la recollida de residus i que han impedit, com dèiem, que s'hagi pogut realitzar els serveis mínims estipulats pel Departament de Treball de la Generalitat. Els vehicles que estaven iniciant el servei de recollida van estar sabotejats amb les rodes punxades, impedint que poguessin continuar realitzant el servei i deixant la brossa per recollir. Des de l'Ajuntament s'anuncia que es prendran totes les accions legals que permeti la llei contra els responsables d'aquests actes vandàlics per evitar que es tornin a repetir i per exigir el compliment dels serveis mínims per part de tots els implicats. La banca mòbil de Catalunya arriba al Penedès. Comença la segona fase del desplegament de la banca mòbil de Catalunya, que portarà el servei a 8 noves comarques, entre elles l'Alt i Baix Penedès. Concretament, 38 municipis del Penedès rebran la visita dos cops al mes de les oficines bancàries mòbils de CaixaBank i Caixa Enginyers. En total, 44.461 del Penedès són els potencials usuaris del servei. Amb aquesta segona fase del desplegament, la banca mòbil ja està present a 191 municipis dels 503 que hi ha a Catalunya que no tenen sucursal bancària i acosta els serveis financers als seus més de 147.000 habitants. La banca mòbil de Catalunya es va estrenar el passat 17 de setembre a Girona i arribarà a tot Catalunya abans d'acabar l'any. I parlem ara d'una ampliació de voreres a Olèrdola. Durant aquests dies, la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola està realitzant treballs d'ampliació i millora de les voreres del carrer del Camp a tocar de la rotonda d'accés al poble de Moja, venint des de la carretera de Vilafranca. Les voreres estaven molt malmeses a causa de les arrels de les moreres que havien provocat que els panots es malmetessin. Els treballs es preveuen realitzant gairebé la totalitat del carrer durant aquest mes de novembre. Aquesta actuació dona continuïtat a la tasca de millora de voreres realitzada per la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola, executada recentment en punts del municipi com en carrers de Sant Miquel d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15.
Els esports.
Un dilluns més, després d'aquest primer flaix informatiu, obrim finestra esportiva per repassar el que ha donat de si aquest cap de setmana. Això vol dir cròniques, marcadors, l'anàlisi i, sobretot, buscar la veu dels protagonistes. Arrenquem tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs sí, com bé comentes, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem amb l'hoquei patins, concretament amb la 8a jornada de l'hoquei Lliga, que obrim amb l'empat a 3 ahir del Noia a Lleida. Tercer empat consecutiu dels sadorninencs, que com a nota positiva ahir vivien el retorn de Jordi Bargalló, que encara no havia pogut disputar cap minut amb l'equip després que es lesionés a principis del mes d'octubre en la Supercopa d'Espanya. Els sadorninencs, que van començar guanyant gràcies a un gol d'Ivan Morales al minut 21, van haver de remar de valent durant la resta del partit per acabar sumant un punt. Moncusí i Ojeda marcaven en un minut 27 en què va passar gairebé de tot. Dos gols del Lleida i un més de falta directa aquest del Noia, obra de Martí Gavarró. Ja a la segona meitat, Miguelez tornaria a posar els locals per davant, però a 4 minuts pel final, Morales posaria el definitiu empat a 3 al Lluminós. Escoltem el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Para el público un partido muy chulo, con muchas alternativas. Bueno, los árbitros han marcado el listón de faltas y bueno, ha habido muchas faltas que igual es juego, pero bueno, ellos lo han marcado así. Y yo creo que en la primera parte hemos hecho una bastante buena primera parte, creo que hemos sido superiores en muchos tramos de esta primera parte. Y nada, y nos hemos ido al descanso con esa energía positiva y tal, y luego en dos minutos ha cambiado el partido. Con el gol que ha marcado el Lleida más la bola parada. Y a partir de aquí nosotros sí es cierto que hemos entrado ahí unos minutos raros de bastante precipitación, luego lo hemos intentado ordenar y bueno, y sí es verdad que el Lleida ha generado bastante, nosotros ya con una defensa más abierta han podido cerrar el partido, no lo han cerrado y bueno, y nosotros pues con el ADN este que tenemos de no rendirnos hasta el final, pues al final hemos tenido una opción. Tema tarjetas, tema árbitro, bueno, pues ya sabes, desde casa lo veremos más, desde aquí, desde el banquillo, igual no somos muy objetivos, por lo tanto, nada que decir.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, i escoltem més protagonistes. En aquest cas, és el jugador del Noia, Xavi Aragonès, ex també del Lleida.
Sí, la veritat és que ha sigut un partit, crec que molt xulo. Una primera part, crec que hem tingut molt nosaltres el control en atac, i això també amb ells jo crec que els ha condicionat també després a l'hora d'armar els seus atacs, i en defensa no han patit gaire, però crec que la segona part ells han fet un pas endavant, s'han ficat més valents, s'ho han cregut una mica més i ens ha costat una miqueta més entrar. S'han ficat en un minut 2-1 amb un gol que és una errada nostra, que sabíem que ells aprofitaven les contres i la desena falta que portàvem minuts aguantant-la. Això ha vingut en un minut i bé, ens ha condicionat una miqueta nosaltres el partit, crec que ens hem accelerat massa. Bé, no sé si just o injust, quan estàs jugant és molt difícil de valorar-ho, perquè el hockey és molt ràpid, passen moltes coses, són a vegades petits detalls els que et marquen guanyar o perdre, però no especialment marxo content de Lleida. Nosaltres veníem a guanyar i un empat per nosaltres és insuficient, però bueno, content de trobar-me amb gent coneguda, amb amics, i sempre és bo.
Escoltàvem en aquest cas a Xavi Aragonès, el jugador del Noia i, com dèiem, exjugador del Lleida. Després d'aquest empat a 3 del Noia, ja preparen el següent compromís, l'estrena europea d'aquest mateix dijous, a 8:45 del vespre a casa amb el Reus. I seguim repassant els resultats penedesencs i per això anem ja fins a Domens Ràdio per parlar de la derrota del Calafell a la Corunya. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament, segona derrota consecutiva amb el Calafell. És que el partit doncs començava a torçar-se en el primer minut de joc quan l'ex-Calafellenc Arnau Xaus inaugurava el marcador i aconseguia anotar un triplet abans del minut 8. Xaus anotava una falta directa per Blava a Jeffy Selva en el minut 4 i feia el 3-0 sense perdonar davant el seu ex-equip. Un 3-0 ha estat una llosa massa gran per un Parlem Calafell, que va anar contracorrent la resta del maig. Mira retallava distàncies en el minut 10, però la tímida reacció visitant era frenada per Bruno Saavedra en el minut 11. Es va haver d'esperar el segon temps per veure el Calafell tornar a despertar. Mires tornava a marcar davant el seu exequip i feia el 4-2 en el minut 33. Després d'uns minuts en què els verds han estat més intensos que els locals, una blavaja en escalada va deixar el Calafell amb un menys i la superioritat gallega es va transformar en el 5-2 de César Carballeira en el minut 37. Olmos feia el 5-3 en la jugada següent, però Copa anotava el definitiu 6-3 en el minut 40. Aquesta derrota fa baixar el Calafell a la quarta posició amb 13 punts, a 2 del Liceu i 3 del Reus. Anem a sentir les declaracions que ens feia el Guillem Cabestany.
Bueno, doncs un partit complicat d'analitzar o d'assimilar, bàsicament, perquè tot i que ens podem agafar bastantes coses positives que hem fet durant el partit, a moments on sincerament crec que hem jugat molt bé, que tenim un equip molt competitiu, molt complet, on podem que podem competir contra la majoria d'equips. Per una altra banda, enllacem moments des del primer dia de temporada que cometem errors molt greus i no tant en situacions d'atac o de defensa, sinó en situacions imprevistes que són contraatacs, que són boles dividides, boles perdudes, mortes, que el rival està molt més atent, molt més concentrat i clar, amb aquesta llosa no, és molt complicat venir a la Corunya i sumar punts. Podria posar excuses del per què passen, però ja portem unes quantes setmanes i veient que aquestes situacions es donen durant els partits, en alguns partits hem aconseguit superar-ho i treure la victòria o l'empat, en aquests dos últims ens han costat els partits i hem de reflexionar-ho, de treballar-ho, evidentment, en els entrenaments, però després aplicar-ho als partits. Ara el calendari ens donarà una mica més de respir per poder primer descansar i després treballar bé els entrenaments, però necessitem fer aquest pas endavant individual i col·lectivament per cometre menys errors i que puguem anar a una pista tan complicada com aquesta i guanyar.
La pròxima cita a la Lliga serà diumenge vinent amb el Calafell, que s'enfrontarà al Barça a un quart d'una.
I tancarem la màxima competició amb l'empat del Vilafranca a Sant Hipòlit. Aquest 2-2 ens l'apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Doncs molt bon dia. Així és, el Patí Vilafranca, que va d'empat en empat. I, escolta, això no està gens malament. El Patí, que va empatar la setmana passada contra el Vic, empat a 2, a casa, la poliesportiva, en un partit en el qual va haver d'aixecar un 0-2 en contra. Entre setmana també empatava un contra el Reus. I aquest dissabte, nou empat a la pista del Voltregà. També empat a 2, com diumenge passat, i també havent d'equilibrar un 2-0, en aquest cas, en contra. Un partit que començava força malament pels de Guillem Pérez, que ja als 40 segons es veien per sota el marcador amb el gol d'Humbert Serra quan, com dèiem, només s'havien disputat 40 segons de partit. Passava un minut i mig i Roger Montserrat veia la blava, una blava que donava situació de falta directa pel Voltregà, que marcava gol de Gerard Teixidor, que feia el 2-0 només començar el partit. Per tant, anava amb mal dades per un Patí Vilafranca que va haver de reaccionar i no va fer-ho fins al segon temps. Sí que és veritat que els de Guillem Pérez van apretar abans del descans, buscant amb insistència el gol que els posés de nou en el partit, però aquest gol no va arribar fins al minut 10 de la segona. Gol de Sergi Torné, l'home gol del Patí Vilafranca aquesta temporada, que de nou doncs posava el Patí en la lluita pels punts i arribava aquest empat a 2 del Patí Vilafranca a 1:54 pel final. En aquest cas, Roger Montserrat amb una gran acció, amb un gol a la mitja volta i superant el porter del Voltregà, Martí Zapater. Per tant, aquest gol del Patí Vilafranca, que feia el 2-2, un Roger Montserrat que a l'inici de partit havia provocat aquella acció de la blava i de la directa, que també era el segon gol del Voltregà. Bones notícies pel Patí, que passen les jornades i va puntuant, i això és bona notícia, en una zona baixa força equilibrada i que de moment no ens deixa molts canvis pels equips implicats. El Patí, que al final del partit ens deixava la veu del seu protagonista, un dels protagonistes de la temporada i també d'aquest partit, com cada setmana sempre destaquem el paper de Xus Fernández sota pals. i en el partit contra el Voltregà la realitat és que es va guanyar el sou amb aturades de mèrit i salvant accions de gol directes. Per tant, molt bon paper del porter en aquest inici de temporada i mantenint el bon ritme de les últimes campanyes. Xus Fernández, que parlava amb el nostre company Xavi González.
Xus, primer que tot, enhorabona pel punt.
Bé, gràcies, gràcies. Tal com ha començat el partit, és un bon punt. Però la veritat és que veníem a guanyar. Hem de començar a sumar 3-3, però ja et dic, crec que portàvem 2 minuts, no?, i anàvem 2-0 ja. Doncs és molt bon punt.
Xus, et volíem tenir Caldes, però no et vam tenir. Vas ser també molt protagonista, vas aturar el que no està escrit. Avui també, segona part, aturant el que no està escrit. Aquell partit va acabar malament, el vam perdre, però avui almenys l'hem anat empatant i, com dèiem, amb possibilitats de guanyar-lo fins i tot.
Bueno, l'important és competir, arribar al final del partit vius. Si t'hi fixes, el primer partit, per exemple, a Sant Just, vam tenir 2 minuts tontos i a cap moment vam estar dins del partit. Penso que som molt lluitadors, és una de les nostres armes i hem d'intentar arribar al final dels partits, si pot ser per davant millor. A Caldes ens van empatar molt ràpid quan ens vam posar per davant i penso que vam tenir molt mala sort. Però, bueno, l'equip no decau, hem fet una setmana de 3 punts, podria ser una victòria, però bueno, la veritat que seguirem i jo crec que ja ens comencen a tenir molt en compte.
Felicitats, Xus.
Moltes gràcies.
Doncs un Patí Vilafranca que passen les jornades i es mostra molt competitiu, un equip difícil de batre tant a casa com a fora. Per tant, això és una bona notícia per un equip que acaba de pujar i que sobretot s'ha de guanyar les garrofes i també guanyar-se la permanència a la categoria, que és, sense cap mena de dubtes, l'objectiu. Fer de rates. Abans dèiem que el porter del Voltregà era Martí Zapater. Doncs no, és el del Lleida, el porter Uri Codony. Per tant, des d'aquí la rectificació. El que no hem de rectificar és aquest marcador de 2-2, aquest empat del Patí Vilafranca, un puntet que ara repassarem la classificació d'aquí uns instants, permet als de Guillem Pérez seguir en posicions de promoció de permanència i cada vegada acostant-se més a la permanència directa. Per tant, això són bones notícies. Anem amb els marcadors de la jornada i després la classificació. Jornada 8 de l'Hockey Lliga, amb el Barça 6, el Picat 2, Igualada 4, Sant Just 1, Alcoi 4, Caldes 2, Voltregà 2, Patí Vilafranca 2, Reus 3, Vic 1, Liceo 6, Calafell 3 i Lleida 3, Noia 3. Amb aquests marcadors, la classificació ens queda amb el Barça, líder amb 24 punts, obrint un marge ja de 8 punts amb el segon classificat, que és el Reus, amb 16, Liceo tercer amb 15, Calafell quart amb 13, Noia amb un partit menys, 12 punts, per tant, podria saltar fins a la tercera plaça, on es troba el Liceo, i a més el Liceo és el seu proper rival. Per tant, aquí, aquest partit de l'Ateneu, que serà força decisiu, tot i que encara queda molta lliga. El Noia 5è, com dèiem, amb 12 punts, empatat amb el Lleida, que és 6è, Igualada 7è amb 11, Alcoi 8è, tancaria la zona de Copa del Rei, amb 10 punts. Per darrere, Alcaldes també amb 10, el Sant Just amb 7 punts, i aquí ja arribem a les posicions de la zona calenta. Promoció de permanència pel Vilafranca i el Voltregà amb 6, el Vilafranca per davant del Voltregà per diferència de gols, i en descens directe el Vic penúltim amb 4 i l'Alpicat, que encara no ha aconseguit cap victòria i que és cuer amb 3 punts. A la propera jornada, novena de competició, la darrera abans de l'aturada que tindrem en l'últim cap de setmana de novembre i que la Lliga ja no tornarà fins al 7 i 8 de desembre, tindrem els següents partits. El dissabte, a 8:15 del vespre, Vic-Sant Just, a les 8, Vilafranca-Alcoi, a les 8 també Caldes-Lleida i el dissabte també a les 8 l'Alpicat-Igualada. Diumenge, 1:15, Calafell-Barça, 1:15, Noia-Liceo, a l'Ateneu, i a 4:15, Reus-Voltregà. Bons partits els que tindrem en aquesta novena jornada, la darrera, com dèiem abans, de l'aturada per seleccions i que després doncs, ja tindrem de nou la Hockey Lliga.
I encara en Hockey Patins, però ja en l'Hockey Lliga Plata, el Vendrell guanyava dissabte a la Corunya per la mínima amb el Dominicos. Oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli. Nova victòria pel Club d'Esports Vendrell en aquesta ocasió contra el Dominicos i van quedar 0-1. L'únic gol va ser el de Lluís Ferrer Santacana en la primera part, al minut 7:37. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 12 punts. Escoltem el Toni Porta les valoracions que en feia del partit.
Bé, partit a Galícia, tots els condicionants del viatge i tot. En defensa vam estar molt bé, la veritat, i en atac no tant, em va costar molt durant tot el partit. I el partit més o menys estava controlat fins als últims 7-8 minuts, que ja s'hi van patir molt, i allà va aparèixer el porter, el Xavi Arques, que va estar espectacular. I bé, vam poder aguantar el 0-1. Bueno, un partit no molt lluït, però molt treballat i molt content amb els 3 punts, que guanyar ja sempre és difícil. Sempre hi ha equips que es deixen punts a Galícia.
El pròxim maig serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan el Vendrell rebrà a casa a l'Espanyol.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i deixem ja l'hoquei patins i anem a parlar de futbol amb l'Eric.
Doncs sí, aquí estem parlant de futbol, de la Lliga Elite i d'un nou triomf del Futbol Club Vilafranca. Triomf per 2-1 davant l'Atlètic Sant Just. Això què vol dir? Doncs que és la segona victòria consecutiva, bones notícies, i encara més perquè és la primera victòria de la temporada al Municipal. S'ha resistit, però al final ha arribat. I no va ser sense patiment, perquè el Vilafranca, tot i tenir aquest resultat a favor, als últims minuts va patir de valent per haver d'aguantar aquesta victòria, que sap molt bé. I a més cal dir que l'Atlètic Sant Just va fins i tot tenir opcions d'empatar. Va enviar una bola al travesser, al temps afegit, amb una falta des de la frontal. Per tant, gran victòria del Vilafranca, amb gols d'Adri Toro al minut 44 i d'Abel Cortina al 54. Un minut després del segon, arribava el gol de l'Atlètic Sant Just, gol de Faruk, però això sí, es quedava la cosa aquí, i el Vilafranca certificava el triomf. Al final del partit, David Vilajoana ens deia això.
Del conjunt de Déu.
Sí, molt bona, llàstima que en la decisió de l'últim moment no hem estat del tot precisos ni encertats. Les zones de rematada no les hem pillat ràpid ni bé, però vaja, defensivament hem estat impecables, no tant des del punt de vista dels contundents, no ens ha calgut, hem jugat molt junts, molt, molt, molt coordinats, hem concedit 0 i nosaltres hem tingut una gran circulació de pilota, hem tingut arribades, bé, sí, una gran primera part, però vaja, els partits tenen 90.
La setmana que ve al Camp del Vic, un equip que està malament ara esportivament parlant, des de la Copa contra l'Atlètic de Madrid, que no està bé amb aquests últims partits, que aneu a un camp bastant difícil. És tot el contrari. Arriba bé. El Vilafranca es troba amb un Vic malament. Com estudia aquest partit?
Doncs mira, potser m'hagués agradat anar allà amb una dinàmica d'ells de confiança, en el sentit de que es pensin que caminant ens guanyaran. Ara veuran que han d'apretar les dents per guanyar els contraris i ens esperaran amb ganes. Però vaja, jo és que no em fixo en els contraris, jo em fixo en el meu equip. Si el nostre equip fa el que ha de fer, és un equip que pot estar dalt i pot guanyar a qualsevol equip amb solvència. Això sí, hem d'afinar molt bé l'orquestra, perquè nosaltres a la que un desafina tot, i això és el que hem de ser conscients. Té moltes virtuts tal com juguem, però també té algun defecte, que quan algun desafina tot. Això és el que no ens podem permetre. Però a Vic anirem a guanyar. Estic convençut que farem un gran partit i hem de seguir cap endavant, perquè el nostre objectiu és mirar endavant i que aquests jugadors vagin creixent amb l'equip.
Doncs gran victòria del Vilafranca, que deixa l'equip en 8a posició amb 12 punts a només un de les posicions de play-off d'ascens. Aquesta resurrecció express del Vilafranca en les últimes jornades i que tan bones notícies doncs porta a la parròquia del Municipal. Aquest dissabte a les 4 de la tarda, partit al camp del Vic, actual tercer classificat. A veure si el Vilafranca pot anar a per la tercera consecutiva. I abans d'acabar també ens fem ressò de la mitja marató de l'Espirall, que se celebrava aquest diumenge amb gairebé 2.500 inscrits en totes les diferents modalitats, i al final en la cursa de 21 quilòmetres, en la mitja gran, doncs 1.118 atletes que van aconseguir creuar la meta. En l'apartat masculí, el guanyador era Albert Ferrer, amb un temps d'una hora, 10 minuts i 48 segons. L'escoltem.
Aviam, la cursa ja és el quart any que estic venint per aquí, perquè he estat vivint 5 anys aquí a Vilafranca i sempre m'agradava molt córrer. I les sensacions eren molt bones, venia de fer 1:08 a València a la mitja marató, m'estic preparant la marató d'ahir també, i la idea era fer 1:10:30 i molt bé. La veritat que les sensacions han sigut les que esperava, perfectes.
Aquesta era la veu del guanyador masculí. Ara anem a escoltar a la guanyadora femenina, la Foix Muntaner, amb un temps d'una hora, 25 minuts i 59 segons. Una Foix Muntaner que la realitat creua la meta en primera posició, per ella era tota una sorpresa.
No m'ho esperava, perquè de fet ahir vaig tenir un sopar i vaig acabar tard, i avui volia venir a passar-m'ho bé dins del que es pot. I he volgut sortir amb molta calma, i crec que és una mica la clau en aquestes curses, sobretot aquí que puja bastant i després baixa. I si tens cames per a la baixada, doncs és la clau per no patir massa, vaja.
Pel que fa al podi masculí, el completaven Juri Singueró amb 1 hora 12 minuts 49 segons i tercera Marc Martí amb 1 hora 13 59. El podi femení, liderat per la Foix Muntaner, en segona posició Ruth Ilías amb 1 hora 27 41 i Laida Pérez 1 hora 27 46. Ben ajustada aquesta segona i tercera posició. Ara anem a escoltar autoritats i comencem per l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero.
Doncs la més antiga de Catalunya, i de nou hem tornat a pujar en participació. Això doncs, és un esdeveniment esportiu que està a l'agenda doncs, de tota Catalunya, que és molt coneguda. Aquí a Vilafranca tenim fundistes doncs, que ara m'ensenyaven una medalla des de l'any 79. Vull dir que realment tenim una història en el tema de l'esport que realment portem unes setmanes doncs, que podem estar molt orgullosos. No només perquè tenim el museu més antic d'Europa, també tenim la cursa i tot això ho hem d'aprofitar perquè els valors de l'esport, dels castellers, de tot el que fem, al darrere hi ha molta feina en equip, molta perseverança, i són valors que hem de traslladar i que compartim, i és el que ens agrada a Vilafranca i al Penedès.
I escoltem també a la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Gemma Romeu.
Molt contents d'aquesta 45a edició, en què comptem amb més participants que mai, 2.500 inscrits en total. Hem augmentat també a la mitja, molt contents de tenir aquests 1.500 inscrits. A més, també doncs, comptem aquest any amb molts joves inscrits a la 5A, que ha fet doncs, que també molts instituts de Vilafranca participessin amb els seus alumnes, el qual estem molt contents, i també doncs, la, que és la mini, no? La solidària, aquest any pel Cat Penedès, que també comptem amb 750 inscrits. Per tant, doncs, és un diumenge molt especial.
I després de la regidora anem a escoltar a Jordi Gallego.
Bueno, el resultat es comprova realment avui, el dia de l'esdeveniment. És a dir, són molts dies, molts mesos de preparació, però l'important és que el dia de l'esdeveniment realment això sigui una festa, que és l'únic el que volem i que tothom gaudeixi d'aquest esdeveniment.
Doncs amb el cap del Servei d'Esports de l'Ajuntament tanquem aquesta crònica de la mitja de l'Espirall. Un nou èxit.
Gràcies, Eric. Bona setmana.
Molt bona setmana.
Ara fem una breu pausa, un parell de minuts per la publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 seguim parlant d'emergències a Olèrdola.